quants diners pot passar una família de 4 persones? Quin és el mínim per sobreviure? La renda garantida de ciutadania estipula, per aquests casos, una prestació de 1.360 euros. Prop de 3.000 beneficiaris de prestacions com aquesta van rebre uns pagaments que, en teoria, no els pertocaven perquè van seguir cobrant els diners quan la seva situació econòmica havia ja millorat. Tot i això, es tracta, en la majoria dels casos, de persones que van molt justes. Se'ls havia demanat que tornessin els diners, però avui la consellera de Drets Socials ha explicat que s'intentarà trobar una solució per a aquells que encara estan pendents de tornar-los.
Explorar vies legals que facin possible una possible amnistia a famílies vulnerables que han rebut aquests pagaments indeguts, sempre i quan es documenti la seva vulnerabilitat, que segueix en situació de vulnerabilitat i que no hi ha hagut mala fe.
Sobre aquest tema i molts altres en parlarem amb la consellera Mònica Martínez Bravo, a qui podrem entrevistar en directe aquí al Catalunya Nit.
Catalunya Nit.
El jutge del cas Koldo ha demanat al Tribunal Suprem la imputació de l'exministre socialista José Luis Ábalos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ho ha aprofitat per demanar la dimissió de Pedro Sánchez.
Vengo a pedir formalmente la dimisión del presidente del gobierno. No podemos acostumbrarnos a vivir en esta situación de putrefacción de la presidencia del gobierno.
Avui, que fa un mes de l'inici dels bombardejos d'Israel al Líban, Tel Aviv ha atacat Tir, la ciutat libanesa Patrimoni de la Humanitat. Connectarem amb Beirut per parlar amb la periodista Andrea López Tomás. Tot això en un dia important per a Catalunya Ràdio. El Mar, el mur, dirigit per la nostra companya Mercè Folch, ha aconseguit el Premi Ondas al millor programa especial. En televisió, Col·lapse de TV3 amb Ricard Ostrell ha estat escollit com el millor contingut de proximitat. I en ficció, el jurat s'ha decantat per la sèrie Això no és Suècia, dirigida i protagonitzada per Aina Clotet. I a Catalunya Ràdio, aquesta hora, el Barça i el Bayern de Múnich juguen a Montjuïc en partit de la Lliga de Campions. El Barça, Rafinha, ha fet un gran gol molt matiner, al minut 1. I a la mitja part el resultat era de 3-1 a favor del Barça. Els gols i el més destacat d'aquest enfrontament us ho anirem explicant també puntualment per aquí. Són les 10 i 3 minuts, ets a Catalunya Informació, jo de tu em quedaria.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
El govern ha dit que vol amnistiar els prop de 3.000 beneficiaris de la renda garantida que van rebre pagaments, en teoria, indeguts perquè no els hagin de tornar. Així ho ha defensat al Parlament avui la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, que avui, a partir de les 11, serà aquí en directe també al Catalunya Nit i l'entrevistarem sobre això i moltes altres qüestions. Els afectats són persones vulnerables i amb molt pocs ingressos econòmics que durant els darrers 4 anys han rebut imports que en teoria no els corresponien per un error d'origen en la prestació. Ara, de mitjana, els reclamen més de 7.000 euros per cap. Anna Alfonso, bona nit.
Bona nit.
Expliquem d'entrada què és la renda garantida i què ha passat exactament.
La renda garantida és una prestació social creada perquè els ciutadans en situació de pobresa es puguin fer càrrec de les seves despeses essencials per mantenir-se a ells i a la seva unitat familiar. Per accedir a aquesta renda garantida, la persona ha d'acreditar que no disposa d'una quantitat d'ingressos mínima. La prestació s'ha de tramitar de manera manual i, segons la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo, això explica, en part, que hi hagi hagut errors involuntaris. Per això demana a tots els partits aplicar mesures excepcionals de condonació del deute.
El que nosaltres proposarem, i és el nostre compromís, és explorar vies legals que facin possible una possible amnistia a famílies vulnerables que han rebut aquests pagaments indeguts, sempre i quan es documenti la seva vulnerabilitat, que segueix en situació de vulnerabilitat, i que no hi ha hagut mala fe o intent d'amagar informació d'aquestes persones.
Com es faria en aquesta amnistia?
Doncs s'impulsaria en la llei d'acompanyament dels pressupostos perquè sigui el més àgil possible. I, a més, el departament també impulsarà un pla de xoc i una nova llei de renda garantida que automatitzi els processos per evitar que això torni a passar.
La propera llei de renda garantida de ciutadania està blindada perquè tot això no torni a passar. Sigui una llei en base a dades administratives, interoperabilitats, amb automatismes, que no depengui d'una gestió manual que és inabordable.
Per la seva banda, la responsable de l'equip jurídic de la Fundació Arrels, Eva Obeig, demana més concreció d'aquestes mesures per corregir la situació. Ho deia en declaracions al Catalunya Migdia.
I el que s'hauria d'oferir és una mesura per a tothom concreta i un sistema com a mínim transitori de dir, bueno, doncs es paralitzen els procediments, les retencions que s'estan fent, perquè hi ha persones que li estan retenint de l'import que està cobrant i estan retenint aquest deute. Si ha de cobrar 188 euros de renta, està cobrant 70. Són misèria. Entenem que l'administració està de la seva responsabilitat a la ciutadania més vulnerable.
A Catalunya hi ha 160.000 persones que cobren la renda garantida, 3.000 de les quals, com deien, estan afectades per aquest error.
Molt bé, moltes gràcies, Anna. Un altre dels drames dels nostres dies és l'accés a un habitatge digne, i no hi ha dia darrerament que no tinguem notícies també per part dels polítics, perquè ho saben, que això està passant. El govern espanyol vol evitar de totes totes que els pisos públics passin al mercat de compra, i per això proposa blindar el parc d'habitatge i el sòl públic per sempre. És l'anunci que ha fet la ministra Isabel Rodríguez en una tensa compareixença al Congrés dels Diputats per explicar com vol gestionar la crisi de l'accés a l'habitatge. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Quines solucions aporta la ministra?
Doncs mira, la solució per tenir habitatge assequible no passa en cap cas per deixar-ho en mans del mercat lliure, segons la ministra. I per evitar l'especulació, proposa que es prohibeixi que els pisos de protecció oficial es puguin vendre a preu de mercat.
Tenemos que acentuar, subrayar, poner todos nuestros esfuerzos en blindar a perpetuidad la protección de las viviendas del parque público. Aquí las comunidades autónomas tienen mucho que decir y espero, como les decía antes, que esto sea un acuerdo unánime.
Però el com ho faran encara caldrà veure-ho, perquè aquesta mesura, aquesta possibilitat, ja estava recollida a la Llei Estatal d'Habitatge del 2022, però la Junta d'Andalusia hi va recórrer i finalment el Tribunal Constitucional l'ha retirat, ha retirat aquest article al mes de maig. Per tant, s'ha de reformular, i per això la ministra estén la mà als grups polítics perquè col·laborin, i també als governs de les comunitats que tenen les competències en matèria d'habitatge.
Sentíem ara la ministra que deia de perseguir un acord unànim, però li costarà perquè avui ja ha sentit diverses crítiques.
Mira, sí, les que li han arribat del Partit Popular, de veu del portaveu Sergio Sayas, que l'acusa de vendre fum.
El vacío, el humo y la nada. Eso es todo lo que tienen que ofrecerle a España en materia de vivienda.
Però també l'ha criticat la diputada d'Esquerra, Pilar Vallugera.
No hi ha varetes màgiques, però hi ha varetes. I vostès no les volen agafar. Plans d'habitatge, quantes vegades els hi hem dit que facin el favor de fer les transferències a les comunitats autònomes i que ja ens ho farem.
Seguint amb el mateix fil de la conversa, Rodríguez diu que no hi ha varetes màgiques per resoldre aquesta situació d'emergència social, però tampoc cal posar pal a les rodes. I ha afegit que les mesures que en prendran no les solucionaran a curt termini, aquesta emergència, però posaran les bases per fer-ho més endavant.
Tenim una allau de casos diàriament i alguns que destaquen. Per exemple, l'Ajuntament de Badalona preveu precintar una vintena d'infrahabitatges localitzats en una antiga fusteria del barri de Coll i Pujol. El propietari havia trossejat en espais de 15 metres els baixos, el magatzem i un local comercial, i els llogava, atenció, per 450 euros a través d'una immobiliària. L'alcalde Xavier García Albiol assegura que propietari i comercialitzadora rebran sancions exemplars. Anem cap a Badalona. David Àngela, bona nit.
Bona nit. Una trentena de persones, inclòs algun nadó, malvivien en aquests espais sense finestres i, per tant, sense ventilació. García Albiol denuncia el grau de professionalització dels explotadors que llogaven, segons ell, aquests caus o forats.
Fan unes obres il·legals, ho deixen acondicionat, aparentment, d'una manera digna, però amb uns fulos de 15 metres quadrats, de manera totalment il·legal, i el que fan és traspassar-li la gestió de la comercialització amb un professional.
Per Albiol, el cas destapat al carrer Sant Joan de la Creu evidencia la manca d'escrúpols d'una persona despietada. L'alcalde de Badalona assegura que els implicats rebran sancions exemplars.
El propietari, amb tota seguretat, doncs, el que s'exposa és a una multa entre 10 i 12 milions d'euros, una multa sobretot que està basada en el fet de que alguna de les situacions irregulars que va provocar eren que posava en risc la vida de les persones. I, per tant, entre la suma d'uns i els altres, doncs, la sanció s'anirà als 10-12 milions d'euros, com també la comercialitzadora.
L'Ajuntament investigarà ara si el propietari de l'espai, que ho és també dels 24 pisos superiors d'aquest mateix bloc, té negocis similars en altres punts de Badalona.
Quatre minuts per arribar a un quart d'onze de la nit. Un de cada quatre joves que treballen a Catalunya tenen feines per sota de la seva qualificació, ho diu un estudi que ha presentat el Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Rafael de Ribot.
Això afecta, Varel, els més joves d'origen estranger, sobretot, i els que viuen en municipis petits. La subocupació és una qüestió que ve de lluny, que ha millorat, de fet, respecte a fa 10 anys, però els sous continuen estancats, segons ha alertat la secretària de Joventut de la Generalitat, Teresa Llorenç.
Catalunya ha millorat en molts sectors de l'economia durant aquestes darreres dècades, no? Però encara tenim camí per recórrer i som manifestament millorables, no? Els ingressos del col·lectiu jove, per la seva part, han patit un estancament important i el seu sou pràcticament és el mateix que el 2008.
La ponent de l'informe i representant de Comissions Obreres remarca que el repte és fer coincidir oferta i demanda.
La necessitat d'encaixar les dues demandes del mercat de treball, és a dir, les demandes de les persones treballadores per trobar una feina digna i la demanda de les empreses per cobrir les vacants que tenen. Per això cal més places públiques de la formació professional.
La subocupació fa més difícil emancipar-se, afecta el benestar emocional i fomenta la migració de la joventut. De fet, l'estudi indica que el 30% dels joves subocupats s'ha plantejat marxar del país per raons econòmiques.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
I continua la polèmica sobre l'expulsió de migrants a països de fora de la Unió Europea. El fre judicial que va tenir el govern italià de Giorgia Meloni amb els centres de detenció de migrants a l'estranger no fa canviar el plantejament de la Comissió Europea sobre aquesta qüestió. La seva presidenta, Ursula von der Leyen, referma que ho estan estudiant i alhora nega que l'obertura de negociacions d'adhesió amb Albània siguin un favor pels centres oberts per Itàlia en aquest país. A l'Eurocambra, l'esquerra i els liberals li reiteren la seva oposició, mentre que el PP espanyol s'assuma a estudiar la idea de Meloni. Anem cap a Brussel·les, Jordi Baró.
No hi ha marxa enrere ni al revés judicial a Meloni ni l'oposició de les forces progressistes i liberals frenen la Comissió Europea. Brussel·les deixa clar que segueix estudiant els centres de deportació en països tercers i remarca també que ho fa prestant una atenció important al respecte als drets fonamentals. De viatge a Albània, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es limitava a fer aquest comentari sobre els obstacles de la justícia italiana a enviar migrants a aquest país dels Balcans.
Des del principi hem estat molt clars sobre el fet que estem monitoritzant molt de prop el desenvolupament relatiu a aquest acord. Però és un acord bilateral, per tant, no ho comentem, però estem observant l'evolució d'aquest acord.
Els centres de deportació topen amb oposició a l'Eurocambra. Iratxe García, líder dels socialdemòcrates, Valéria Ayer, del partit de Macron.
La senyora von der Leyen debe abandonar su propuesta inhumana y legal porque es inaceptable arrodillarse ante la extrema derecha.
La crisi du coût de la vie.
A la crisi del cost de la vida s'hi afegeix avui la del cost del populisme, una política que no només no respecta els nostres valors, sinó que a més no funciona.
Enmig del debat sobre externalitzar la migració, la defensora del poble europeu ha criticat avui l'acord migratori que va tancar la Unió Europea amb Tunísia l'any passat per falta de transparència sobre els riscos pels drets humans i ha demanat criteris clars per suspendre els fons a Tunís en cas de violacions d'aquests drets.
Cinc morts i 19 ferits per l'atac d'avui comès per dos joves després abatuts per la policia contra una fàbrica aeronàutica militar dels afores d'Ankara. El govern turc sosté que hi ha moltes probabilitats, diu, que el proscrit partit dels treballadors del Kurdistan, el PKK, estigui al darrere de l'atac. Xavier Vilà.
El ministre de l'Interior turc, Ali İrilkaya, diu que confien a certificar l'autoria un cop hagin identificat els atacants a partir de les empremtes, però ha deixat entreveure que el PKK podria ser el responsable de l'incident.
Estem determinats a escapçar aquells que assetgen la nostra unitat nacional, solidaritat i germandat, tant si són organitzacions terroristes com crim organitzat o bandes urbanes.
De fet, el ministre de Defensa turc ja ho ha atribuït al PKK sense esperar confirmació. L'atac ha passat després que almenys dues persones irrompessin davant la fàbrica Tusas, una companyia de propietat estatal a la perifèria nord d'Ankara que es dedica al desenvolupament i producció d'aeronaus militars. Hi ha hagut dues explosions i un tiroteig protagonitzat per un home i una dona joves armats amb fusells d'assalt. El Ministeri de Justícia turc ja ha anunciat l'obertura d'una investigació per mirar d'aclarir les circumstàncies de l'atac.
L'endemà de visitar Israel, el secretari d'Estat nord-americà ha viatjat a l'Aràbia Saudita, on ha demanat un alto el foc a Gaza i una solució diplomàtica que posi fi a la guerra iniciada fa un any. Però la xifra de morts continua pujant. Només avui una vintena de palestins han perdut la vida a la mateixa ciutat de Gaza i al nord de la franja, Ignasi Abad.
Sí, des de que Israel va matar el líder de Hamas, Yahya Sinwar, la setmana passada s'han intensificat els raids aeris sobre el camp de refugiats de Jabalia, on l'exèrcit creu que s'estan reagrupant la milícia del moviment islamista palestí. Segons les autoritats de Gaza, en tres setmanes Israel ha matat més de 700 persones, que es diu aviat, en aquesta zona. L'Organització Mundial de la Salut ha hagut de suspendre la campanya de vacunació infantil contra la polio al nord de Gaza per la represa justament d'aquests bombardejos i els desplaçaments massius de la població.
I mentrestant, al Líban, l'altre front bèl·lic actiu que manté Israel, els bombardejos han arribat a la històrica ciutat portuària de Tir, i Hezbollah ha llançat míssils a Tel Aviv.
Sí, les ruïnes dels vestigis fenicis de la ciutat de Tir, que van ser declarats patrimoni de la humanitat per la UNESCO el 1984, doncs han estat no els vestigis pròpiament, però sí la ciutat, i per tant han caigut bombes molt a prop, han estat objectiu militar d'Israel. L'exèrcit israelià ha ordenat l'evacuació de la ciutat hores abans de bombardejar-la. També ha bombardejat a la capital del país, Beirut, i segons el govern libanès, en les últimes 24 hores han mort almenys 28 persones al país àrab per atacs israelians. I aquesta nit un raid aeri ha destruït a més una oficina d'un mitjà de comunicació pro-iranià en un edifici de diverses plantes. Recordem que fa uns dies atacava interessos financers de Hezbollah, doncs avui, per primer cop directament, ha atacat o ha destruït, de fet, una oficina d'un mitjà de comunicació, diguem, pro-Hezbollah, pro-iranià. La milícia xiita libanesa, de la seva banda, assegura que ha llançat míssils contra una fàbrica militar als afores de Tel Aviv, tot es desconeixia víctimes o danys personals.
Doncs avui fa exactament un mes que Israel va començar a bombardejar el Líban. Després connectarem en directe amb Beirut per seguir-ne parlant. Moltes gràcies, Ignasi.
Ho escoltarem.
I ara saltem al continent americà perquè falten menys de dues setmanes per a les eleccions presidencials dels Estats Units i la campanya puja de to a mesura que s'acosta la cita amb les urnes. La vicepresidenta i candidata demòcrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, ha afirmat que Donald Trump està cada dia més desequilibrat. Ho diu arran d'unes declaracions de qui va ser cap de gabinet de l'expresident republicà, que acusa Trump, atenció, de feixista per haver invocat Hitler en algunes reunions. Washington, Francesc Garriga.
La campanya segueix donant-nos sorpreses, com la compareixença inesperada de Kamala Harris aquest dimecres. No estava anunciada i ha estat bravíssima per atacar Trump arran de declaracions del seu excap de gabinet, John Kelly. Kelly, exgeneral, va treballar per Trump durant gairebé 2 anys, fins que se'n va fartar. Ha dit en una entrevista que l'expresident havia arribat a lloar Hitler en privat, tot desitjant que la gent del seu voltant fes com els militars alemanys que seguien les ordres dels líders sense qüestionar-les.
Ha dit que admira gent que són dictadors, així que certament entra en la definició general de feixista. Això està clar. És algú que ha dit que Hitler també va fer coses bones.
Harris ha volgut advertir el país del perill de tornar a col·locar Trump a la Casa Blanca amb un missatge clar i directe.
És molt preocupant i increïblement perillós que Donald Trump invoqui Adolf Hitler. Això és una finestra que mostra qui és realment Donald Trump. Trump està cada cop més trastocat i desequilibrat.
La compareixença de Harris generarà segur polèmica. Es tracta d'un acte de campanya que s'ha fet sorprenentment des de la residència oficial de la vicepresidenta. Això va clarament en contra de la llei que reclama no utilitzar espais públics per fer campanya.
Que se vaya la policia.
Que se vaya la policia.
Ah!
Aquest és el moment en què l'organització terrorista equatoriana Los Tiguerones va saltar el plató d'una cadena de televisió a l'Equador al gener d'aquest any. Doncs bé, avui la policia ha detingut els 2 caps d'aquesta banda. I sabeu on els ha detingut? Doncs a Segur de Calafell, al Baix Penedès. Se'ls acusa de diversos delictes com assassinats amb cotxe bomba i l'assalt a la televisió. Tarragona, Ricard Boigas.
Els líders d'aquest grup criminal feia anys que vivien a Catalunya. Segons ha explicat la Guàrdia Civil, utilitzaven una identitat falsa per fugir de la justícia i seguien coordinant i liderant les activitats terroristes de l'organització a l'Equador. L'operació s'ha fet conjuntament entre la Guàrdia Civil i la Policia Nacional Equatoriana sota la direcció del Jutjat Central d'Instrucció i la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Les investigacions han permès ubicar i detenir assegut a Calafell el líder de Los Tiguerones, conegut com a Comandante Willy. També han detingut el segon membre de l'escala de comandament i germà del líder. Tots dos tenien en un ordre internacional de detenció per delictes de terrorisme. El govern equatorià considera Los Tiguerones un grup terrorista i li atribueix delictes com diverses morts amb cotxe bomba, l'assalt a les instal·lacions de TC Televisión i l'assassinat del fiscal encarregat precisament d'investigar aquest atac al canal de televisió que va morir cosit a trets.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Falten 8 minuts per 11:15 de la nit. Tenim partit de Lliga de Campions en marxa. És un dels partits, a priori, més complicats que es podia trobar al Barça i volem saber com està anant. David Ubach, bona nit.
Bona nit, Manel.
Com va això?
Totes li ponen al Barça avui, que està dominant 4-1 al Bayern de Múnich, i no és pas de mèrit del Bayern, perquè el Barça està firmant de moment un partit rodó amb un protagonista clar, Rafinha, que fa, vaja, ben pocs instants, ara som al 62 de joc, doncs el 56 ha arrodonit el seu tercer gol en una passada en profunditat de Lamine Yamal. El Barça, que s'ha anat al descans amb 3-1 ja al seu favor, i que Rafinha ara completa aquesta golejada davant del conjunt bavarès, quan queda una mica menys de mitja hora de partit, més l'ha afegit un Rafinha que li ha posat ja el partit de cara al Barça al primer minut. El Bayern ha arribat a empatar amb un gol de Kane al 18, i al tram final de la primera meitat, Lewandowski primer i després Rafinha han fet el 3-1 amb què el Barça s'ha anat al descans, ara ampliat amb aquest quart gol del davanter brasiler de Rafinha.
Molt bé, doncs si hi ha moviments importants, tornem a connectar. Moltíssimes gràcies, David.
Molt bé, així ho farem. De res, fins ara.
El Tribunal Europeu de Drets Humans ha demanat a Espanya que l'informi sobre l'aplicació de la llei d'amnistia als líders independentistes condemnats pel Suprem. Àlex Giral Robert.
Estrasburg ha demanat a totes les parts que el posin al dia de les conseqüències, diu el text, que ha tingut la llei per als nou condemnats a penes de presó. El gest del Tribunal d'Estrasburg s'interpreta com una prova que la justícia europea continua analitzant els casos dels líders independentistes i no els dona per tancats amb l'aprovació de l'amnistia. Recordem que alguns, com com per exemple Oriol Junqueras o Jordi Turull, continuen inhabilitats per malversació després que el Suprem hagi desestimat amnistiar-los per aquest delicte. I que pel que fa als exiliats que van eludir el judici, cas de Carles Puigdemont, el Suprem també es nega a aplicar-los l'amnistia.
I ja s'ha confirmat, Carles Puigdemont tornarà a la presidència de Junts i desplaçarà Laura Borràs a la presidència de la Fundació del Partit. L'expresident ha formalitzat el que tothom donava per fet, Martí Ferrero.
Sí, i ha anunciat que presenta candidatura per recuperar la presidència de Junts en el Congrés que es farà aquest cap de setmana a Calella. Puigdemont desplaçarà Laura Borràs, amb qui s'ha reunit a Waterloo, per escenificar un relleu tranquil i pactat. Tots dos han acordat que Borràs ocupi la presidència de la Fundació de Junts, de nova creació, i que s'haurà d'aprovar en el Congrés del cap de setmana. Borràs s'assegura continuar formant part de la direcció del partit perquè la ponència organitzativa de Junts preveu que qui presideixi la Fundació sigui també membre nat de l'executiva nacional. Puigdemont ha justificat el pas endavant per la necessitat de preparar el partit com l'alternativa independentista al govern socialista de Salvador Illa.
Un partit polític central al nostre país com és Junts per Catalunya, que lidera l'alternativa a l'hegemonia institucional socialista i que és l'instrument polític més fort que té l'independentisme, té ara mateix una gran responsabilitat i alhora una gran oportunitat al seu davant.
I al Congrés d'aquest cap de setmana que hi arribaran 355 esmenes vives que els ponents no han volgut incorporar, Martí, als textos de les ponències.
La més esmenada és la d'organització, amb 214 esmenes no pactades. N'hi ha de contràries a votar la direcció del partit amb llistes tancades i bloquejades, acceptar la doble militància, eliminar el requisit dels 6 mesos d'antiguitat per poder ocupar càrrecs interns, i a la creació de la Fundació. D'altres esmenen el règim d'incompatibilitats de càrrecs. En la ponència d'estratègia arribarà al Congrés una esmena que demana tornar a la via unilateral si es tanca la porta a un referèndum d'autodeterminació acordat amb l'Estat. I en la ponència social es manté una esmena de supressió del text que qualifica de nefasta la regulació dels preus dels lloguers.
El jutge del cas Coldo demana al Tribunal Suprem la imputació de l'exministre socialista José Luis Ábalos, a qui considera peça clau de la suposada trama corrupta. A partir d'aquí, Pedro Sánchez ha insistit que el cessament d'Ábalos no va tenir a veure amb cap sospita, però Alberto Núñez Feijóo l'acusa de voler tapar el cas i li torna a exigir la dimissió. Madrid, Dani Sainz de Aja.
L'Audiència Nacional veu indicis clars que Ábalos va tenir un paper principal en la suposada trama de venda de mascaretes i, a més d'argument, demana al Suprem la seva imputació. El tribunal és la instància que pot investigar l'actual diputat del grup mixt per la seva condició d'aforat. Ábalos va tornar al Congrés el 2023 després que Sánchez el cessés de ministre l'any 2021. Segons ha insistit avui des de Portugal, no va ser per sospites de corrupció, sinó pel desgast per la pandèmia.
En el año 2021, el gobierno de España, yo particularmente, lo que hice fue una crisis de gobierno para renovar y relanzar al gobierno de España la labor del Ejecutivo después de haber sufrido una pandemia terrible. Y esa crisis de gobierno profunda que hice a nivel ministerial, pues hizo, efectivamente, que el exministro Ábalos saliera del gobierno de España.
Explicacions que no han convençut Alberto Núñez Feijóo.
Es imposible que todo esto sucediese sin conocimiento del uno, es decir, del señor Sánchez.
Y per segona vegada li demana la dimissió.
Vengo a pedir formalmente la dimisión del presidente del gobierno. No podemos acostumbrarnos a vivir en esta situación de putrefacción de la presidencia del gobierno.
En el dibuix d'un Sánchez enfangat en la corrupció, Feijóo ha afegit que avui la justícia ha tornat a tombar una querella contra el jutge que investiga la seva parella. Esta vegada era la mateixa Begoña Gómez que l'acusava de prevaricació.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
A punt, d'aquí un minut, arribarem a 2:15 de la nit. La Copa Amèrica de Vela i Barcelona, que es diuen, no allò de fins aviat, sinó un adeu-siau amistós, això sí. Segons l'Ajuntament, la capital catalana no tornarà a acollir la competició pròximament, com s'havia especulat, perquè no hi vol invertir més diners i perquè creu que aquesta edició ja ha sigut prou exitosa. Les entitats contràries a l'esdeveniment celebren la notícia i la presenten com una victòria pròpia. Àlex Giral, Robert, endrecem-ho, això. Tot va començar ahir la nit amb un comunicat de l'organització de la Copa Amèrica. Recorda'ns què hi deia.
Doncs va ser un preludi del dia d'avui. Deia l'organització que Barcelona els havia quedat petita pel creixement comercial que projectaven de la competició. I avui, després d'una reunió amb els organitzadors, el govern de Jaume Collboni ha confirmat el trencament acordat, segons el tinent d'alcaldia de promoció econòmica, Jordi Valls.
La desconnexió que s'ha produït amb els organitzadors de Copa Amèrica és una desconnexió amistosa. Els dos hem acomplert els nostres objectius. Multiplicar noves edicions de cara al futur per intentar allargar aquest llegat o multiplicar no li veiem sentit.
L'executiu municipal els ha traslladat la negativa a tornar a fer una inversió com la d'aquesta edició de 10 milions des del consistori i de 54 del conjunt de les administracions.
Notícia que suposo que els contraris a la Copa Amèrica han celebrat. Com l'han rebut?
Sí, com un èxit propi. Sentim Albert València, que és portaveu de la plataforma principal.
Ha sigut una victòria veïnal i popular. Hem aconseguit en pocs mesos mobilitzar molta gent, també ficant el focus a aquesta competició de la Copa Amèrica i desacreditar aquest impacte econòmic, tots aquests diners també que s'han volcat a la Copa Amèrica.
I per Lourdes López, de l'Associació de Veïns de l'Hòstia, la competició deixa al seu pas una petjada molt negativa per als barris barcelonins.
Ellos se van y en el barrio pues no queda nada, porque ha pasado como en silencio, como una sombra. Y nosotros nos quedamos pues con los alquileres más altos, el mercado que está más caro, con los súper que son más caros porque todos son para turistas.
La Universitat de Barcelona, per cert, auditarà les xifres de seguiment i impacte econòmic de la Copa Amèrica.
Molt bé, doncs esperarem a veure què diuen aquestes xifres, aquesta auditoria. Amb el pas al costat de Barcelona, suposo que ja busquen nova seu i sonen candidates.
Doncs sí, per exemple, sonen força València, entre d'altres perquè els respectius governs de la Generalitat Valenciana i de la Ciutat de València, tots dos del PP, hi van amb tot, així de classe pronunciat Carlos Mazón aquí, en un acte a Barcelona.
La Copa Amèrica la sentimos como propia. Tenemos la obligación de recoger ese sentir y luchar por ofrecer que para nosotros vuelva a casa, ¿no? Así que estamos preparados.
Això quan les institucions valencianes encara tenen factures pendents de pagar de l'última edició que van acollir de la Copa Amèrica l'any 2010.
Molt bé, deien els organitzadors que Barcelona quedava petita, doncs València veurem si és suficientment gran. Moltes gràcies, Àlex.
A tu.
Doncs també reaccions contràries, en aquest cas, a la plataforma, són la plataforma contrària a la incineradora de residus projectada a Juneda, a les Garrigues, que alerta que l'empresa lleidatana que impulsa la planta, que és Grinyó, vol portar-hi brossa provinent d'Itàlia des del port de Tarragona. Han presentat al·legacions per intentar evitar que tot això passi. Ens ho explica des de Lleida la Júlia Albacar.
La companyia va demanar al Port de Tarragona la concessió de gairebé 2.500 metres quadrats per emmagatzemar brossa importada des d'altres països. Els ecologistes estan convençuts que una part anirà per alimentar la planta de Juneda i ho volen evitar perquè ho consideren il·legal. Joan Vázquez, és portaveu d'Ipsena.
De lo que acusem a Grinyó és això de fer un tràfic irregular o il·legal de residus. Nosaltres ja vam dir fa pocs mesos que presentaríem una denúncia penal i ho farem. De moment intentem aturar aquesta concessió que vol fer-hi el port.
La planta continua tramitant-se a l'Ajuntament. Eduard Cau, president de la cooperativa GAP, socis de Grinyó, defensa que els residus que es cremin haurien de ser de proximitat.
Esclar, que això entri del port és més estrany, eh? Jo també ho trobo estrany, això. Però, esclar, tampoc és la nostra feina. I jo més sí que nosaltres com a cooperativa preferiríem que fossin materials que vinguessin de Catalunya, clar.
Els contraris a la incineradora han fet una crida per manifestar-se en contra del projecte el 16 de novembre a les Borges Blanques.
Aquest diumenge serà l'últim que, de moment, es farà el mercat setmanal dels diumenges a Canovelles, al Vallès Oriental. L'Ajuntament ha anunciat el tancament temporal d'aquest mercat, que plega milers de persones cada cap de setmana per problemes de seguretat a causa de la gran quantitat de parades il·legals, diuen que s'hi concentren, el conegut com a Top Manta. Els paradistes del mercat estan molt preocupats i demanen que l'Ajuntament busqui una alternativa que els permeti seguir treballant. Del mercat dels diumenges en depèn bona part dels ingressos de les 300 famílies de marxants. Canovelles, Marta Vallès, bona nit.
Hola, bona nit. Molta preocupació entre els paradistes. Des de Asomercat, l'Associació de Mercats No Sedentaris, el seu president, Toni Puigvert, descriu així la situació.
La gent està molt nerviosa. Famílies que estan darrere de quatre generacions, molts d'ells aquí a Canovelles, ara de cop i volta perden aquest dia que potser els hi sustenta tota la setmana o el mes. No podran pagar els autònoms, els mòduls i omplir la nevera, i això els hi repercutirà en els altres mercats que tenen, que potser tampoc podran pagar la taxa, arribaran a poder-ho perdre tot.
Un diagnòstic que comparteix el president de Pimec Comerç al Vallès Oriental, Carles Gironès, que afegeix que el problema s'hauria d'haver tallat d'arrel perquè això ja es veia venir.
Hi havia 15 dins top mantes. Després 30 o 40 ens vam reunir amb l'alcalde, vam anar també amb el conseller d'Interior, allò es anava multiplicant, cada vegada n'eren més i més i més, fins que hem arribat a un moment que estem parlant de 300 paradistes oficials i més de 300 i pico, quasi que 400 ja, top mantes. Estem parlant d'un municipi que té 17.000 habitants. La policia local són de 30 persones. Els Mossos tenien que haver enviat i no deixar proliferar com s'ha proliferat aquests extrems.
I també com a Asomercat demana solucions i fa aquest apunt.
Canovelles, que té uns polígons industrials al voltant, traspassa-ho, no ho deixis en el centre del municipi perquè no pots controlar-ho, i com aquell que diu, perimetrem la zona perquè no puguin entrar els top mantes.
Tenen previst demanar a trobar-se amb l'Ajuntament per buscar alternatives.
Passen 5 minuts de 11:15. Podem saludar a aquesta hora Emilio Cordero, que és l'alcalde de Canovelles. Senyor Cordero, bona nit.
Hola, bona nit.
Ara sentíem en aquesta crònica la situació del mercat de Canovelles. S'ha anunciat de moment el tancament, que és una mesura expeditiva, podríem dir. No hi havia cap altra manera de fer compatible el seu funcionament i, en tot cas, lluitar a la vegada contra la venda il·legal?
Bé, nosaltres aquí el que, sobretot el que fem, com bé s'està dient, i crec que cada queda molt clar, que és un tancament provisional, no és un tancament definitiu, que crec que la gent s'ha posat molt nerviosa, i jo entenc d'aquests nervis, però sobretot hem de veure que estem tenint uns problemes, sobretot de seguretat ciutadana, uns problemes, sobretot, de que no estem complint, perquè, com bé heu dit, i bé ha dit el senyor Gironès, fa un momentet hem treballat, o sigui, no des d'ara, sinó fa 2 anys que estem treballant amb aquest fenomen, no? I llavors, sobretot el tema de seguretat, el pla local d'emergències no es compleix, perquè si ara mateix hi hagués qualsevol incident als carrers, doncs no podria entrar cap ambulància. Anar a la lleugera amb un polígon, també sabem que hi ha empreses, sabem que hi ha gent que treballa, també sabem que ja hem de complir un pla de seguretat, amb la qual cosa canviar-ho d'avui per demà jo crec que és complexa. Aquesta situació és insostenible. A més, tenim un informe que Mossos, des de la regió metropolitana, ens diu i ens recomana que no estem complint aquest pla de seguretat i si passés alguna cosa, doncs els responsables som nosaltres. Llavors, jo crec que com a responsabilitat i cuidant l'interès general per damunt de tot, perquè és la seguretat de les persones, doncs ens veiem obligat a aturar-nos i fer aquest treball abans de que passi qualsevol incident en el nostre municipi. Jo, com a màxim responsable, no puc permetre que passi qualsevol incident, perquè cada dia que va passant, van passant més coses, no només pel tema d'ocupar carrers adjacents al mercat, sinó que és tan gran l'afluència de persones que ens ven de fora que no absorbim la circulació en el nostre municipi i estan aparcant a camps sembrats, estan aparcant a llocs privats. O sigui, és un tema ja de dir, escolta, ens hem d'aturar. Ens hem d'aturar i veurem quines són les mesures que adoptem, no?
Hi ha segurament persones que sí que segueixen la normativa i que els seus ingressos poden dependre bona part del funcionament del mercat. Què els diria i fins quan creu que aquesta situació de tancament s'allargarà?
Bueno, els diria sobretot que tinguin comprensió, perquè fins ara que hem tingut un problema a l'Ajuntament i ho sabien perquè teníem aquest problema, doncs sabien que hem estat treballant des del minut zero, des del minut que teníem, com deia el senyor Gironès, 5, 10 i 30 tombantes. Quan teníem 10, ens vam acollir un programa que la Generalitat va fer que es deia 10x10, que era regularitzar el tombanta perquè pogués tenir lloc al mercat. Cap de les persones que es vam acollir a aquest programa es va posar al mercat. però ha anat proliferant i hem tingut més massificacions de persones que estaven venent de manera il·legal. Jo no parlaria només de Top Manta, parlaria de venda il·legal, perquè, a més, si veieu vídeos i veieu la magnitud és molt gran, no? Llavors, el que demanaria és, sobretot, tranquil·litat, sobretot és que quan una cosa no està funcionant ens hem d'aturar i hem de replantejar. El mercat del diumenge, el mercat de Canovelles, seguirà. Nosaltres també demanem des d'aquí, sobretot, comprensió, perquè estem rebent, sobretot ara mateix, alguns comentaris que no són gaire agradables quan ho estem passant malament amb els veïns també, que han estat passant i estan passant una situació cada diumenge complexa. O sigui, els veïns d'on estan aquestes zones, aquestes parades que no tenen llicència perquè s'han vingut a posar, doncs han tingut molta comprensió, han tingut molt tarannà per anar aguantant aquest cop. Llavors, escolta'm, ens hem de posar també amb la pell dels nostres veïns que han estat patint durant aquestes setmanes o durant aquests mesos, millor dit, doncs aquesta inseguretat als carrers, perquè a més hi ha hagut enfrontaments entre venedors que no tenien llicència i veïns nostres, i això jo com a alcalde no ho puc permetre. No ho puc permetre, llavors, la recomanació de Mossos, torno a dir, és, sí que és veritat que el mercat legal, diguem, les parades que són legals, doncs li buscarem la solució, però clar, per trencar tot aquest fenomen ens van recomanar que havíem d'aturar el mercat. I això és el que estem fent, eh?
I en quina solució treballen? És a dir, en una nova ubicació, en unes noves instal·lacions, per on passaria la solució o algunes de les possibles solucions?
De fet, ja estem treballant, eh? De fet, o sigui, nosaltres hem dit que el dia 3 de novembre tanquem, serà l'últim dia de mercat, però no serà el dia de mercat, de tancament de mercat, com coneixem, sinó és una parada, com dèiem, i les solucions venen per diverses solucions, que és, com bé dèieu, i bé deia el senyor Gironès, potser un canvi d'ubicació, on no hi hagi veïns, o sigui, fora del que seria el centre urbà. Hem també treballat algun lloc tancat, també s'estava treballant en aquesta possibilitat. Inclús alguns paradistes també ens han demanat la possibilitat i alguns veïns de canviar el dia de mercat a un dia d'altra setmana, perquè el diumenge el que fa és un efecte crida, com un mercat de molt ben comunicat, un mercat que, dèiem, és que no podem absorbir ara mateix tota l'afluència de persones que vénen a comprar de manera il·legal. Jo crec que també voldria dir que aquest mercat no es tanca només per la venda il·legal. Jo crec que és això, que és una de les coses que ho ha provocat, sinó perquè ho vam fer, hem fet diverses campanyes perquè la gent no compri producte falsificat, però la gent no ha fet cas, no? No ha fet cas, i també crec que s'ha de responsabilitzar una miqueta la gent que ha vingut a comprar aquest producte il·legal, que el que ha fet és fer un efecte crida. O sigui, que no podem culpabilitzar l'Ajuntament que tanca al mercat únicament estem buscant una solució. O sigui, el que estem fent és tancar aquests dies, sobretot aquests dies, per buscar una solució i tenir un mercat millor del que tenim, sense ocupacions a la via pública, sense molèsties pels veïns i, sobretot, una cosa important, aquí ve la gent, venen els paradistes, però és que quan marxa tots els carrers queden ple de brutícia, una brutícia brutal, perquè com estan ocupant carrers marxants que no tenen llicència, doncs al final tot això queda amb responsabilitat de l'Ajuntament. Amb responsabilitat de l'Ajuntament i amb responsabilitat per als veïns de Canovelles. És un mercat que al final ens quedem a Canovelles moltes vegades allò com dient, hòstia, sí, venen a vendre, però no hem tingut ajut de ninguna d'institucions, no hem tingut ajut tampoc del seu mercat i de pimes sí que ens han acompanyat, però sí que és veritat que sabien també molta gent que teníem aquest problema i ningú se'ns ha acostat tampoc a buscar o a donar-nos una solució. Llavors, forçats per aquest informe, com dèiem, de Mossos, per seguretat, perquè ja ha arribat un punt que la seguretat s'ha posat per davant de tot, ens veiem això, no?, obligats a tancar, i ja estem treballant, torno a dir, la regidora de promoció econòmica, la Sara Gallego, doncs està juntament amb l'equip de promoció econòmica treballant diverses possibilitats.
Molt bé. Per acabar, no sé si han estudiat o han vist si és un fenomen que es dona a altres municipis, perquè hi ha molts pobles i ciutats on la imatge del cap de setmana també és el mercat que s'instal·la en algun punt. No sé si tenen l'experiència d'altres municipis que hagin passat per alguna cosa similar.
Bueno, hem treballat, sabem que hi ha municipis del Vallès Occidental i de la costa, sobretot que han tingut aquest fenomen de vendes il·legals. Sí que és cert que s'ha de buscar una solució. Una solució que no passa pels municipis, que no passa pels alcaldes. Jo crec que és una solució que va més enllà i és una solució complexa, perquè nosaltres, com no li hem trobat la solució, tampoc li demanarem a algú que ens doni la solució demà. No? Llavors, al final, hem de buscar una solució a aquest fenomen que s'està instal·lant als nostres mercats, als nostres carrers, que és complexa, perquè al final no estem parlant només de venda il·legal, sinó el tema de la inseguretat, com dèiem, perquè així ho hem patit. Tenim moltes trucades de veïns tots els diumenges que no poden sortir de casa seva, que han tingut enfrontaments amb els venedors ambulants, perquè alguns d'ells, no tots ells, alguns dels que no tenen llicència, doncs són una mica agressius. Hem tingut trencaments de tendalls perquè pengen la roba als tendalls de botigues que estan tancades i els estiren. Vull dir, tot això no es veu. No es veu, nosaltres ho tenim tot recollit. I torno a dir, des de postpandèmia, després de pandèmia va sorgir aquest fenomen, i des de llavors podem demostrar i treballar.
Doncs sembla que hem perdut la connexió, però ja li havíem preguntat tot el que... Sí, ara el perdíem, però la idea que ja li havíem preguntat tot el que volíem, l'hem sentit bé i el seu missatge ha quedat clar. Moltíssimes gràcies, alcalde de Canovelles, senyor Emilio Cordero.
Moltes gràcies, i deixeu-me que digui una coseta, Manel. Sí. Sobretot m'agradaria que quedés clar que, sisplau, que tothom tingui tranquil·litat, que trobarem una solució, la millor solució segurament per tornar a tenir un mercat com el que teníem i de qualitat.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns en directe. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, Manel.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Passa un minut de 3:15 de la nit. Giselle Pelicot, la dona de 72 anys, víctima de desenes de violacions per part del seu marit i una cinquantena d'homes més a França, ha tornat a declarar avui com a testimoni al Tribunal d'Avinyó, on es jutja el seu cas. L'ha cridat el president del tribunal perquè pogués respondre a totes les qüestions que s'han tractat fins ara des que va començar el judici. Aquest cop, Pelicot s'ha dirigit a les dones que, durant el judici, han defensat els seus marits, fills o germans, acusats d'haver-la violat. Maria Costa.
Giselle Pelicot els ha recordat que ella mateixa també va pensar en el seu moment que el seu marit era una persona excepcional. De fet, deia que era algú en qui confiava plenament i precisament per això els ha advertit que els violadors es poden amagar entre la família o fins i tot el cercle d'amics. A més, ha reconegut que els seus 72 anys està completament fet a pols i que no sap, això diu, si se'n podrà recuperar de tot plegat. Pelicot s'ha convertit en un símbol feminista a França i arreu del món per aquest cas i, de fet, cada vegada que ha anat als jutjats a declarar s'ha emportat un llarg aplaudiment de ciutadans que l'esperaven a les portes i també en sortir-ne.
Déu-n'hi-do, gràcies, Maria.
Fins ara.
I a Tarragona ha arrencat una campanya pionera al país per combatre el fenomen de la submissió química. La subdelegació del govern ha començat a distribuir tests per detectar drogues a les begudes, descobrir ràpidament el delicte i evitar que aquest tipus d'agressions quedin impunes. Anem ara cap a Tarragona. Clara Chavarría Domingo.
L'objectiu és conscienciar i advertir dels riscos de la submissió química i alhora facilitar una nova eina per combatre la violència contra les dones. El Ministeri d'Igualtat ha adquirit aquests tests i a Tarragona n'hi han arribat uns 500, alguns dels quals s'han fet arribar a l'entitat abrenca OK Productions. Santiago Castellas, el subdelegat del govern a Tarragona.
Creiem que ajudarem molt a sensibilitzar, no només amb l'entorn de l'oci, sinó que el conjunt de la societat prengui consciència de que hi ha actituds inadmissibles.
El test és una tira reactiva que detecta si una beguda conté alguna de les drogues més utilitzades en la submissió química. Aquesta immediatesa facilita activar els protocols de seguretat i obrir diligències policials per tal que aquestes agressions no quedin impunes. Aquests tests, que s'han començat a comercialitzar recentment, ja es poden trobar a les farmàcies, però es preveu que se'n distribueixin a través d'altres administracions de Barcelona, Girona o Madrid per fer noves campanyes de conscienciació.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
I ara és possible que trenquem la imatge que alguns de vosaltres teniu de Girona. Perquè un estudi sobre l'emblemàtica columna amb l'escultura coneguda com el Cul de la Lleona, que hi ha al barri vell de Girona, confirma que en realitat la figura és d'un lleó, que es va fer al segle XIII i desmenteix que es creés per identificar un hostal. L'escultura és una peça molt popular entre els visitants perquè la tradició diu que si li fas un petó ets benvingut a la ciutat. L'original és el Museu d'Art de Girona. Anem, doncs, cap a Girona, Fèlix Martín.
Un carro va xocar contra la columna al segle XIX i es va trencar. Se'n van perdre alguns detalls. I d'aquí que se l'ha batejat com a mona o lleona quan en realitat és la figura d'un lleó. Una dita popular diu que no es pot ser veí de Girona qui no faci un petó al Cul de la Lleona. Ara el doctor en Història de l'Art, Miquel Àngel Fumanal, explica que la seva ubicació a l'entrada de la ciutat podria ser l'origen d'aquest gest de tocar-li el cul.
L'element singular, un dels elements singulars que es trobaven a l'entrar i a peu de carrer, que a més si anaves dalt d'un carro et permetia allargar la mà, pum, i tocar-la a l'altura que seria, 2 metres i mig, 3 metres, es devia convertir això en un gest, diguem-ne, per inèrcia espontània, gairebé.
Un llibre amb les conclusions d'aquest nou estudi encarregat pel Museu d'Art es presentarà dissabte a Girona.
La ballarina Sara Varas presenta Vuela a Barcelona, un espectacle homenatge al mestre de la guitarra Paco de Lucía. La d'avui és la primera de les 15 actuacions que es podran veure al Teatre Coliseum de Barcelona amb motiu dels 25 anys de la companyia de Sara Varas. A Barcelona, Marta Vives, segur que ja l'ha vist.
4 actes, 15 peces úniques i un gran homenatge a Paco de Lucía, geni i far per tants amants del flamenc. I per això l'agraïment en forma de ball. Sara Varas ha pensat aquest Vuela com un tribut al seu amic i referent al llarg de tota la seva trajectòria. Diu que ho fa en un moment de maduresa professional i just quan la seva companyia arriba al quart de segle. Varas crea l'espectacle a través de 4 conceptes, que són la fusta, la mar, la mort i el volar, que tria com a títol del muntatge perquè explica que volar és l'única manera de fugir sense córrer i deixar-se portar per la celebració i l'alegria. Una oportunitat possible a través de la música, a vegades del mateix Paco de Lucía i d'altres inspirada en ella. El ball, els sentiments i les paraules en moviment. I a partir d'aquí impressiona la dansa de Varas i el seu cos de ballarins i zapateados a ritme de música andalusa, del fandango i la seguidilla en una posada en escena teixida de clarobscurs que apel·len a la memòria i al record, amb una cadira buida al mig de l'escenari, que té nom propi, Paco de Lucía.
El divulgador de mitologia grega Paul Gizé tanca la seva trilogia amb la novel·la Sísifo, el hombre que engañó la muerte, que avui ha sortit a la venda. L'escriptor barceloní ja compta amb més de 3 milions de seguidors a les xarxes enganxats a la seva particular manera de narrar els mites grecs. Montse Mas.
Després de presentar-nos a Hades com el déu més incomprès de l'Olimp i a Hèrcules com el fill més desventurat de Zeus, Paul Gizé ens explica ara el mite de Sísif, l'home que, per desafiar els déus, va ser condemnat a empènyer una roca muntanya amunt durant tota l'eternitat. Com sempre, l'autor farà que el lector empatitzi amb el protagonista i es plantegi quina és la seva pròpia roca.
Empènyer una roca amb l'objectiu de deixar-la al cim d'una muntanya, però que sempre que està a punt de deixar la cau. Per l'altra banda, doncs, no deixa de ser un reflex de la nostra vida, no? Que ens aixequem pel matí i comencem a empènyer la nostra roca, que és la nostra feina, no? I arribem a casa a la nit amb moltes ganes de que l'endemà ja no ho haguem de fer, però l'endemà torna a ser-hi la roca allà
Per mi la roca de Sísif és algo que et veus obligat a fer per poder sobreviure, però que de ganes en tens més aviat poques, no? Jo sóc autònom, per tant, la més feixuga és veure a veure si tothom et paga quan toca, on arriben les trimestrals...
En gairebé 10 anys com a divulgador a les xarxes socials, Gisè ha aconseguit atraure més de 3 milions de seguidors, sobretot amb la sèrie de YouTube Salseo Griego i el podcast Chisme Mitológico. Amb la seva tercera novel·la repeteix la seva fórmula d'èxit, narrar els mites grecs amb un llenguatge actual.
Tinc 1,5 milió a TikTok, tinc un canal a YouTube amb 900.000, un altre amb 80.000, després a Instagram tinc 300.000+, al meu podcast tinc 43.000, i si sumes, doncs és fort, sí, sí, és molta gent. Jo el que sóc és molt friqui de les mitologies, amb un llenguatge més actual, però citant els clàssics, la metamorfosi d'Ovidi, o Hesíode, o Homer...
El mite de Sísif, que de moment només surt en castellà, publicat per Temes de Hoy, tanca la seva primera trilogia, però l'autor aviat n'encetarà una altra, aquest cop centrada en els grans esdeveniments de la mitologia grega.
Els Premis Ondas han distingit avui tres produccions d'aquesta casa de 3CAT, el podcast de Catalunya Ràdio El Mar al Mur, el programa de TV3 Col·lapse i la sèrie Això no és Suècia. Què diu el jurat de cadascun d'aquests espais, Òscar Callau?
Doncs El Mar al Mur l'han reconegut en la categoria de millor programa especial pel bon reporterisme. Mercè Folca ha reivindicat la necessitat d'aquests espais.
Si es pot incidir d'alguna manera en aquests temps de falta d'empatia absoluta, només amb això ja n'hi ha prou, però també aquesta part de denúncia perquè es vegi el desemparament de totes aquestes famílies que no tenen una finestreta única on anar a denunciar, no?, la desaparició d'aquestes persones.
Pel que fa a Col·lapse, ha obtingut el premi a millor contingut televisiu de proximitat per la seva capacitat per barrejar la diversió amb continguts més complexos. Ricard Ostrell diu que l'Ondas és un regal.
Estem molt contents, perquè Col·lapse és un programa que ens va costar molt d'aixecar i va creure molt el Cic Trigràs, que és el director de TV3, i sense l'equip, que han sigut molt constants, tot això no ho haguéssim fet. Per tant, és com un acte una mica de justícia per tota aquella gent que ha suat durant aquests 2 anys i mig amb tota aquesta feinada. No sé, ens sentim molt privilegiats, de guanyar un Ondas. És un regal.
El premi a la millor sèrie de comèdia ha estat per Això no és Suècia, per la seva mirada crítica i amb humor sobre la criança. Sentim la protagonista, Aina Clotet.
Estic molt contenta per tota la feinada que hem fet durant tants anys i que hagi arribat sobretot a tanta gent i que mesos més tard de l'estrena doncs rebem aquest reconeixement que té tant de prestigi, doncs em fa molt feliç.
L'entrega dels premis es farà en una gala al Liceu el 14 de novembre.
Molt bé, doncs felicitats a tots els companys que han obtingut premis d'aquesta casa i d'altres també. I ara, com sempre, quan s'acosten les 11, ens n'adonem que per molt que seguíssim afegint notícies, sempre n'hi ha alguna que no ens hi cap. I és tan important el que deixem a fora com que el que posem a dintre. Avui, per exemple, què no m'ha explicat Marta Cristià?
Doncs mira, una norma que ens ha agradat. És una norma, bueno, més que ens ha agradat, ens ha fet gràcia.
A veure.
A l'aeroport de la ciutat de Dunedin, a Nova Zelanda, han posat una norma sobre les abraçades. A la porta d'entrada i de sortida de l'aeroport hi ha un cartell on s'hi llegeix "Abraceu-vos, però que sigui ràpid". I a sota, 3 minuts màxim.
Ostres.
També t'he de dir que jo, no sé, potser fa molt, que no m'abraço amb algú, 3 minuts.
3 minuts d'abraçada compta com algo més fort, ja.
Exacte, ja se sap que els comiats doncs, són emocionants, però Dunedin és una ciutat petita, amb un aeroport petit, i això provocava molts embussos. I segons el director, amb abraçades de 20 segons, n'hi ha més que de sobres per deixar anar l'emoció i deixar anar l'oxitocina i la serotonina, i així evitarien els embussos.
Val, a mi em semblaria bé si després, allà on et controlen el cinturó i tot això, fos més curt que l'abraçada. És a dir, més temps a l'abraçada que el control de...
És a les portes, és just d'entrada. De dir que es veu que això anava acumulant i després hi ha un altre cartell que diu que si et vols abraçar més estona pots anar a l'aparcament.
O fins i tot a l'hotel. Speeches won't be made today, and clocks will carry on, and flowers won't be left in parks. Avui la Gemma Puig ha escollit una cançó reposada, lenta. No sé si això té a veure amb que el temps també estarà molt calmat. Ja ho veurem. Gemma, bona nit.
Bona nit. Doncs sí, demà el temps serà molt calmat. I aquesta cançó de Didi es diu The Day Before the Day, perquè serà el dia abans del dia que arribin les pluges.
Ah,
és a dir, que demà...
És la calma abans de la...
Això mateix.
De que es compliqui la cosa.
Sí, demà tindrem un dia molt estable, sí que tindrem al matí alguns núvols baixos a la costa, sobretot cap als dos extrems, amb boires matinals, amb unes temperatures que no variaran gaire, al migdia tampoc, i a la tarda com a molt tindríem alguna gota cap al Prepirineu o cap al prelitoral, però sí, el canvi de temps arribarà divendres, sobretot divendres a partir del migdia i la tarda. Això sí que ho haurem d'anar concretant de cara als propers dies, però sí que sembla que tinguem una tongada de pluja divendres, tarda, vespre i sobretot dissabte. Tant el dia, abans del dia que arribin les pluges.
Perfecte, doncs demà ens ho acabaràs de confirmar de nou. Moltíssimes gràcies, bona nit, Gemma.
Bona nit.
Day before the day. Oh, the day before the day. The day before the day. Oh, the day before the day. All the day before the day. All the day before the day.